Arrojé mis esperanzas. Tú eres el cubo y yo la cuerda.
Vaya mierda.
Sí, señor Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Gorina.
Bona tarda.
Escolta, no perdem el temps perquè sortiran aquí els ministres i ens explicaran massa coses. Garriga, és divendres, què ens recomanes? Va,
on anem? Aquí, eh? Garriga és aquí. El podria tocar, però no puc tocar.
Cos i ànima.
Molt bé.
Avui us recomanarem bàsicament sèries de televisió, eh?
Ah, doncs vinga, som-hi.
Avui s'ha estrenat una a Netflix que té protagonista catalana, Valeria.
Yeah. Atenció.
Los trabajos no te duran mucho. Y ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío. Escribir.
¿Y de qué va?
Pues es...
Soy una impostora.
¿Vosaltres sabeu què és la chick lead?
No.
No.
Chick lead, no. Pues no. Lead.
Doncs es veu que és el terme que fan servir ara per parlar de la literatura de dones.
Ah!
Que no sé si existeix, però vaja, es veu que és una etiqueta que corre, que diuen que la va inaugurar el diari de Bridget Jones, i aquesta Valeria s'inspira en unes novel·les que es deien En los zapatos de Valeria. És una saga de molt èxit que va escriure una escriptora valenciana, l'Elisabet Benavent.
Oh, sí, uf, que ven com a xurros, aquesta senyora.
Com a mig milió d'exemplars. Es diu Beta Coqueta a les xarxes socials, i ara han fet l'adaptació a la petita pantalla. I la Valeria és la Diana Gómez, que és una actriu d'Igualada.
Perdona?
Diana Gómez.
Home, molt bé, no?
Home, molt, molt bé. És que, perdona, diuen que ja és la nova musa de Netflix, perquè ja ha passat per La Casa de Papel, en un paper una miqueta secundari, però que va agafant protagonisme, i ja sabem que a Netflix, quan troba algú que li resulta,
sí,
el comença a col·locar diversos productes.
I per què no m'ha buscat a mi? Jo vull resultar a Netflix.
Vols sortir a La Casa de Papel?
Jo vull sortir on sigui.
Ai, quina sèrie voldria sortir?
L'he buscat, ara.
No, home, si hagués d'escollir, hauria de ser una sèrie bona, no d'aquesta que m'aixeco indignat com La Casa de Papel, cada tres seqüències.
O sigui, una que no miri ningú, vols dir?
No, home, n'hi ha de bones, que se les mira tothom, jo què sé. Ara no sabria dir-te, però Breaking Bad, per exemple, una d'aquestes m'agradaria.
Ah, mira.
Però patiries molt a Breaking Bad, no?
Home, però escolta'm, jo ho faig veure, ploro i després cobro, i no m'afecta res a mi. Molt bé, Valeria, doncs l'apuntem a partir d'avui a Netflix.
Això seria com una barreja entre Sexo en Nueva York, Girls, sí, i 50 Ombres d'en Grey.
I això és produït directament per Netflix?
Això és produït és un producte de Netflix, sí, que a partir d'avui està a tot el món.
Clar, és que això impressiona, eh?
Sí, sí, 183 milions de subscriptors.
Uau.
Avui ja poden connectar amb aquesta sèrie, i bueno, és una sèrie interessant, picant també,
sí,
que parla sobretot de, com aquestes sèries que us deia, no? Problemes de, en aquest cas, de joves que arriben a la trentena i que no tenen tot allò que es pensaven que tindrien quan arribarien a aquesta edat, insatisfacció sexual, sí, no tenen la vida solucionada, la feina, problemes aquí i allà, però bueno, té un aire divertit i està molt ben feta.
Molt bé, molt bé.
Espereu, que se m'havia apagat el micro, home. Oh, molt bé, doncs una altra cosa.
Estàvem molt tranquils, Per un moment, per un moment. Sí.
Calleu tots, calleu, que ja tinc el poder un altre cop. Gorina.
Doncs mira, jo et porto, en aquest cas, un monòleg d'humor per riure una mica, que serà necessari aquests dies, doncs de Jerry Seinfeld.
¿Sabes que estás como una cabra?
¿Qué?
Son simples signos de exclamación. Son solo dos palitos con un puntito.
Pues yo pensaba que debía llevarlos.
¡Qué tontería! Creía que lo había oído todo, pero nunca que una relación se viese afectada por la puntuación.
A mí me pareció muy inquietante que no los pusiera.
Va, però això és de la sèrie de Seinfeld?
Sí, però per identificar, vaja, aquesta sèrie, aquest personatge tan popular en els seus dies, però Jerry Seinfeld continua fent monòlegs, i en aquest cas a Netflix també, des del 5 de maig, el passat dimarts, podeu trobar aquest nou monòleg que es diu 23 Hours to Kill, és a dir, sí, 23 hores per matar, que és un títol una mica així perquè fan una paròdia de James Bond, per entendre'ns, i a mi m'agrada perquè és un escenari buit, una sola persona a l'escenari, un got d'aigua per refrescar-se de tant en quant i una hora de riures amb l'estil Seinfeld, per tant, no tan agressiu com Ricky Gervais o Louis C.K.
És que el vaig veure ahir, el vaig veure ahir.
I què tal, Adam?
Què et va semblar?
A mi m'agraden els monologuistes més durs i més punyents. Somriure tota l'estona, però riure, vaig riure poc. Però,
sí?
Sí, perquè és... Però és boníssim, eh? És Jerry Seinfeld, no fotem. És molt bo, però és molt blanc i a mi l'humor tan blanc no em crida tant, saps?
Doncs sí, jo sóc totalment al contrari.
Tu no?
No, i és molt perillós fer humor segons com darrerament, per tant, suposo que aquí s'ha cobert una mica les esquenes.
Ara, però el tio
no,
té un
però
domini...
És dificilíssim. O sigui, fer humor blanc bo és molt més complicat.
Jo trobo que sí, jo estic amb la Maria. Ser irreverent té un punt que l'escandalitzes molt ràpidament, però potser la broma no és tan bona. En canvi, amb el blanc, la broma ha de ser bona tant sí com no.
Sí.
I això és un mèrit brutal de Jerry Seinfeld.
Sí.
I són temes que sempre han estat allà, diguem-ne, i que aconseguir fer riure parlant de la rentadora, per dir, és infinitament més complicat.
Molt bé. Per cert,
home, a veure, Ricky Gervais fa riure amb la mort Afterlife i és una sèrie genial d'un paio d'estraler.
Sí, és a més fàcil fer riure amb la mort que amb la rentadora, eh?
Sí, és veritat.
La gent s'escandalitza més.
Perquè et poses nerviós. Parlem un moment d'Afterlife, un segon, eh? Té tots els mèrits que tothom diu, jo crec que sí. Els personatges estan molt ben treballats, hi ha frases i reflexions molt xules, però a mi aquesta segona m'ha cansat una mica el tema llagrimós, eh?
El portàtil amb la copa de vi, eh?
Es repetia una mica, moltes circumstàncies s'han repetit en algunes escenes de que digui, això ja ho vas fer fa dos capítols, eh? Però bueno, però està molt bé, està molt bé.
Sí, estic d'acord, eh? Estic d'acord amb tu, Roger. I per cert, només dir, Adam, que tu que l'has vist, hi ha un moment que ell diu, tinc 65 anys, ho sento si algú li impacta això, però no sembla que tingui 65.
Que va.
Sembla que 65 anys, de veritat.
Sí.
Diu. N'hagués posat 10 menys.
Està bé, parla de la família, parla de la relació amb la seva parella, dels seus fills, dels mòbils, dels correus electrònics i de tota aquesta relació absurda que tenim amb els amics que no volem saber res d'ells, però bueno, està bé, és divertit.
Tu saps els diners que deu tenir aquest senyor?
Ell ho explica just al principi.
Sí?
Al principi del monòleg diu, vosaltres sabeu, ja em coneixeu, diu, sabeu totes les coses que he fet, no tinc per què estar aquí.
És que té molts diners,
clar. Seinfeld encara continua generant molts ingressos.
Clar, quina barbaritat. Va, una altra cosa, Garriga, anem a HBO.
Perdona, Roger, perdona un segon.
No,
és que acaba de sortir ara mateix.
No.
Perquè no haguem de córrer tant.
No,
no, no, al contrari, perquè no haguem de córrer, resulta que ara mateix Moncloa diu que hi haurà un endarreriment. Podem preveure que serà llarg. Per tant, escolta, quan
surtin
i si és a partir de les 7, doncs
un Salvador que
trucarà un altre.
Abans d'abandonar el tema Seinfeld, és que jo estic ara veient Last Dance, que ja ha arribat al capítol 6 i
no sé què és.
Això és Michael Jordan, no?
És Michael Jordan, és el documental de Chicago Bulls i hi ha un moment que Seinfeld i Michael Jordan es troben i és brutal, perquè realment
és que, Maria,
un és famosíssim,
aquell capítol...
però l'altre també.
I aquell és el capítol de Barcelona 92, a més a més.
Sí.
Era com... No em podíem posar més al·licients junts en un capítol.
Déu meu. I, de fet, hi ha una errada en aquest documental, perquè quan se suposa que els Chicago Bulls estan tornant de perdre contra els Detroit Pistons, se'ls hi cola una imatge de recurs que van gravar a Barcelona 92 i surt un autocar Canals. Per tant, és com si un autocar Canals portés el Chicago Bulls de tornar a casa. No sé, és un curtcircuit bastant maco de veure.
M'agrada que digueu això ben alt. Passaré la gravació aquesta nit quan arribi a casa, si és que no ho has sentit ja la meva dona, per veure si podem veure junts aquesta sèrie que encara no he pogut veure perquè diu, vols dir que jo he de veure una sèrie de bàsquet?
És meravellosa.
Però si és fantàstic, ja, però no li agrada el bàsquet?
El bàsquet no, l'esport en general
no.
Bueno, ja no posaré la gravació fins a aquest comentari.
Però si està ben feta, no va de bàsquet, realment, no?
Home, de bàsquet sí que va.
Va, Maria, no és el tema, és l'excusa, no?
Però descobrim un personatge... Ah. En el meu cas, jo descobrim un personatge molt fosc, la veritat.
Qui, el del Jordan?
Sí.
Sí, un personatge molt trist i molt rancuniós. Sí.
Bueno, psicòpata, sobretot. Bueno, o sigui, és que és psicòpata total.
És que l'única manera d'arribar dalt de tot és no ser normal del tot, eh?
Mira, l'altre dia discutia això per WhatsApp amb els meus col·legues parlant del Jordan, precisament.
No hi ha cap altra manera. El Kobe Bryant era exactament igual, eh? Un autèntic boig.
Ves que li va copiar tot, no, Kobe Bryant?
Sí, però Messi
trenca
amb això, eh?
Però hi ha una diferència, de Kobe Jordan, Roger, que jo el Kobe, un cop retirat, el veia bastant més tranquil, gaudint ja de la vida. I el Jordan el veig amb els seus fantasmes allà a casa seva, molt torturat encara.
Ja.
És que potser no era ben bé el mateix, no?
Ja, són històries diferents. De tota manera, no us passa també que us sembla que Michael Jordan era molt guapo?
Guapíssim.
El trobo, és que el trobo com el Paul Newman, aquella cosa que el vas veient i dius, com pot ser aquest tio, no?
I
vas a buscar algú a la cuina, tornes i dius, com pot ser, no?
Fins i tot traient la llengua com la treia quan jugava.
Exacte.
I a mi el que em sorprèn de Jordan també és que hi ha un moment que el graven gravant una sèrie i li fan fer com tres preses i ell està allà assegut i diu a càmera, no és fàcil ser Michael Jordan, perquè tothom voldria ser Michael Jordan potser un dia, una setmana, però després potser no els faria tanta gràcia. I fa tres preses, i a les tres preses ho diu diferent, les paraules que fa servir són increïbles, diu les coses com si es dediqués a locutar, o sigui, és un tio
que és
un geyser de talent per tot arreu, aquesta persona.
Que molt bé aquesta pausa, molt bé aquesta pausa de la passió que la Maria ha rebut amb Michael Jordan. Escolta, més coses, HBO, Garriga.
Vinga, la innegable verdad.
Are you uncomfortable about remembering the past?
Això és un vehicle per al lluïment de Mark Ruffalo, que bé, té dues facetes cinematogràfiques. Una és que és Hulk, a l'univers Marvel, i per tant, per aquesta banda, potser el Roger no el coneix tant.
No, és també... que bàsicament em sembla la pitjor de les referències. En tens alguna altra? Sí, Zodiac, per exemple.
Ha estat nominat tres vegades a l'Oscar, per exemple. És un actor de pel·lícules independents boníssimes, és a dir, és un tòtem del cinema independent. Per tant, és un molt bon actor, i aquí jo crec que, si no el millor, un dels seus millors papers, perquè és allò que fa de dos germans bessons que surten al mateix temps en pantalla. I és un dramón, perquè un és un pintor de cases, que té uns 40 anys, crisi dels 40, que tampoc s'acaba d'ubicar en aquest món, i a més ha d'estar molt pendent del seu germà bessó, que és un esquizofrènic paranoic del qual ha d'estar sempre molt a sobre, no? És una sèrie d'HBO, per tant, qualitat garantida, potser massa drama per aquests dies que ja en tenim prou, però la veritat és que és una sèrie que se li ha de donar una oportunitat i que s'estrena dilluns. Dilluns s'estrena.
Això, HBO, doncs, HBO. Escolta, fa molt bona pinta, tu.
Fa molt bona pinta, sí, però ja et dic que has d'agafar una mica d'aire per poder aguantar tot el drama que et ve a sobre.
Doncs, al fons, la teva següent recomanació també la podem trobar a HBO?
Sí, efectivament. No és d'HBO originalment, però aquí ens arriba a través de l'HBO, perquè és de FX, que és una cadena molt popular als Estats Units, també. Es diu Bendita Paciencia.
You guys happy? You and Paul?
No, don't be dull. Well, who is happy with two kids under seven?
Should we find Gamma to our own best now? A mi aquest accent ja m'agrada. És anglès, això, no?
T'agrada, és anglès, sí. És el Martin Freeman, el protagonista del The Office original, per entendre'ns, i el Hobbit. I en aquest cas, aquesta sèrie parla d'una parella que tenen fills, però els tenen ja una mica grandets. I allò que diuen, va, perquè és que se'ns passarà l'arròs, tinguem-los, però no per autèntica convicció. I aleshores, clar, és aquesta lluita entre sentir una miqueta la vida que d'alguna manera els fills t'estan robant, te'ls estimes, però també sents una mica que és una obligació, i és una comèdia dramàtica a vegades dura, vull dir, però bé, també entranyable en altres moments i amb molta mala llet, sobretot el toc aquest britànic de la mala llet que parlàvem abans del Ricky Gervais, etc. Doncs molt recomanable.
Jo aquesta també l'he vista, però...
Escolta, noi, què fas? No fa
i també me la tires pel terra, no?
No, te la tiro per terra, em sembla una sèrie boníssima, però anava a dir que les persones amb fills potser la miraran diferent que les que no tenen fills, Jo em vaig sentir incòmode en algun moment perquè alguna situació semblava que estiguessin reproduint alguna cosa que he viscut a casa, saps? I dius, jo he fet això, mare de Déu, saps? Sí. Però vaja, només això, però és una sèrie boníssima.
Sí, amb algun capítol molt dur, s'ha de dir també. I també, arribant a l'HBO, però venint de FX, us recomano molt ràpidament Dave, que en aquest cas, aquesta és per riure totalment, és la història real d'un raper que es diu Lil Dicky, i és un raper jueu que es vol ficar en el món dels negres. És la seva història real, s'interpreta ell mateix, és el creador de la sèrie, i estic segur que tot el que explica és veritat i és al·lucinant, és a dir, sí, de les coses més escabroses que pugueu imaginar-vos.
Doncs aquesta fa molt bona pinta.
Dave. Sí, apunteu-la.
Dave, HBO. Va, última recomanació del Marc Garriga.
Doncs jo una altra de Netflix que també ja està disponible a partir d'avui, que es diu The Eddie.
Pel·lícula històrica?
I com, no, és, no, és actual. És jazz, és aquest jazz que sentim. Sí. És el nom d'un club de jazz de París que porta un novaiorquès que fuig d'aquesta ciutat americana. Es refugia a París amb col·legues de banda. Obre aquest club i té problemes econòmics, el venen a visitar mafiosos, el món de la nit...
Però està situat a quina època?
Ara.
Ah, actual, contemporani, val.
La filla ve de Nova York, ha d'estar amb ella, les drogues entren i surten, per tant també una miqueta dramàtica, molt musical, està dirigida per Damien Chazelle, que és el director de Whiplash i La La Land.
Home, per tant, té què m'estàs dient?
Aquest estil.
Home, i això m'encanta.
Aquestes dues pel·lícules estan molt bé, després va dirigir First Man, que a mi no m'agrada tant, vaja, aquella de l'espai amb el Ryan Gosling.
Ah, no, aquella no.
No.
Però clar, fixa't que tant amb Whiplash com amb La La Land, ell és un fanàtic de la música en general i del jazz en particular. Sí, i em sembla que és músic, fins i tot, ell.
Sí, aquí tens molts interludis musicals, amb capítols d'hora i deu. 8 capítols.
Clar, és una sèrie, això.
És una sèrie. Clar, llavors... No l'he vist sencera, això ho confesso, però, clar, una pel·lícula com Whiplash o La La Land, que tenen aquests moments musicals tan interessants, està molt bé. No sé si, per tant, estem sumant una hora i deu per capítol, 8 capítols, gairebé 9 hores, dius, va, vull una mica més d'acció i que avanci, ja, que avanci tot plegat, no? Per mi li falta una miqueta de grapa pels dos primers capítols que he vist, però vaja, està molt ben feta, càmera en mà.
Ja es pot veure ara, a Netflix?
Ja es pot veure ara, sí, estan tots els capítols allà.
Ai, la grapa, en un restaurant, i... fent de grapa,
Ai, mira, de veritat, però si no és gens bo, això, per la salut.
Quina enveja més rara, no?
En un restaurant italià, una mica de grapa.
No, home, sí, perquè si vas a un tailandès que et posin grapa, és raro.
Ja, sí, és una altra cosa quan et foten la grapa en un tailandès.
No el deixeu parlar, tio, Garriga, agafa...
És tu que li has dit de venir a aquest programa.
Està a 2 metres de distància. Només una aportació més d'aquesta sèrie, que és a favor seu, i és que la cantant de la banda de jazz és la Joanna Kulik, que és la protagonista de Cold War. Recordeu?
Hòstia, no la tinc.
La
sí, no
la vaig pel·lícula, sí, les millors pel·lícules de l'any passat.
Ah, sí, però és
una pel·lícula. Escolta, masoquista,
I aquesta no es pot veure, Cold War, en alguna plataforma? Encara no?
Segur que sí.
No, segur que sí,
ara ho miro.
Mira, no, tenim una aplicació molt... molt
va, és una competició, a veure qui triga menys.
Va, vinga. Nois, ho deixem aquí amb una última recomanació, Gorina.
Movistar Plus i Filmin.
Ah, sí, a Filmin es pot veure Cold War? Perfecte, doncs vinga, endavant. Doncs vinga, última
recomanació. Va, una d'Amazon Prime, que no l'havíem mencionat encara, es diu Upload, i la veritat és que és una sèrie molt original, he de dir que molt blanca, molt entranyable, aquesta sí que no té una mala llet oculta ni res, però és una sèrie molt creativa, realment, perquè proposa un futur en el que la gent, abans de morir, sabeu allò que sempre plantegen de congelar-te i ja et ressuscitarem més endavant, quan sigui possible?
Sí, doncs, anem fent propostes ja, sí.
Sí, ja estàs a la llista. Sí. Doncs fan això i aleshores la gent congelada viu en un món fantàstic, rotllo Matrix, però en aquest cas mons i més idíl·lics, no? El que passa és que depèn del teu nivell econòmic. Si tens molts diners, et posen en un món rotllo resort de luxe i, si no, vas a parar a un motel. I en aquest cas és un noi que s'està a punt de morir i la seva nòvia li diu, escolta, fem-ho ja, pengem-te ja a la xarxa i jo ja em reuniré amb tu més endavant. Després descobreix que la nòvia tenia intencions ocultes i que l'accident que l'ha portat a la mort no era exactament el que ella es pensava, no? I es comença a complicar quan s'enamora, a més, de l'Àngel, que és com una mena d'informàtica que controla el seu avatar en aquest món imaginari, no? Bé, una mica complicat així explicat, però general, està molt bé, és molt divertida.
No, és que treballa en la quotidianitat, no? Allò que tenim al nostre abast, que hem viscut tots alguna vegada.
Doncs quedem així.
Tothom ha tingut un crash amb l'Àngel.
Escolteu, que sabíeu que s'ha cancel·lat el Sonar i que s'anuncia un Sonar...
Hòstia,
Adam, tu hi volies anar? Jo sí, jo no m'agrada gaire. El Sonar més bé al setembre, un Sonar extraordinari al setembre en principi, però de moment el d'aquesta edició d'aquest any s'ha cancel·lat.
Cancel·lat o posposat a l'any vinent? Perquè el que estan fent els festivals és això de... El traslladem a l'any vinent, de manera que no ens retornis l'entrada... perquè et servirà per l'any vinent.
No puc donar-te més dades. Diu, Sonar cancela l'edició d'aquest any per la crisi del coronavirus i anuncia un Sonar més extraordinari al setembre.
Mira, jo us llegiré una notícia que acaba de penjar el Xavi Goral, que ja veuràs que no entendreu res del que diu. Diu, atenció, l'Eurogrup acorda les condicions per accedir al fons de rescat europeu. Préstecs a 10 anys de fins al 2% del PIB de cada país sense troika ni homes de negre perquè no sembli un rescat. Això sí, caldrà demostrar que els diners són per lluitar contra els efectes de la pandèmia. Doncs Déu-n'hi-do, s'entén bastant. Ara que ho estava llegint, s'entén bastant. És a dir, rescats, però controlant que no ho posis a la línia de l'AVE i facis servir-ho pel que s'ha de fer servir. Nois, una abraçada, Garriga, Corina.
Igualment.
Fins ara.
Moltes gràcies.